Info amb Rene Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. La setmana passada parlàvem dels terminis per a la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, que segons la Generalitat i l'Ajuntament s'estan respectant i aquesta setmana tornen a fer referència a aquest equipament. I és que l'Ajuntament ahir mateix va aprovar al ple la cessió a la Generalitat de més de 17.000 metres quadrats per a la construcció de l'hospital. En total s'utilitzaran més de 34.000 metres quadrats per a la seva construcció, cedits pràcticament al 50% entre els ajuntaments de Montcada i Ripollet. Sembla que tot avança, clar que per aquells que fan les cues a l'Hospital Partaulí o al CUAP, els tràmits per a la construcció de l'hospital s'estan allargant massa. Una setmana a la que també tenim novetats respecte al CAP3. De tot plegat parlarem a l'info d'avui, coneguem abans però la resta de notícies de la setmana. Titulars. Ahir al vespre es va celebrar una nova sessió del ple municipal. Entre els acords més destacats es va aprovar el Pla Local de Joventut 2009-2011.
El CAP3 obrirà la propera tardor. Aquest nou equipament, amb un cost de construcció de més de 2.400.000 euros, tindrà una superfície de més de 1.300 metres quadrats.
El Patronat de Cultura i l'Associació d'Espectadors renoven el conveni de col·laboració amb una dotació de 37.500 euros. Com a novetat, es crearà una comissió mixta de col·laboració.
Leonti Trabalón és el nou president de l'Associació d'Afectats per l'Amiant. L'elecció es va realitzar aquest dimecres en una nova assemblea de l'associació.
Continua el certamen de teatre amateur Valentí Valilla. Avui parlarem amb Isidre Mestres, del grup de teatre Nou Pins de Tiana.
I a l'entrevista d'avui, Antoni Rubió, actual mossèn de l'Església de Sant Esteve, que ens parlarà de la sessió del local de Càritas.
L'Ajuntament de Ripollet va celebrar dijous 25 de febrer una nova sessió plenària amb 7 punts a l'ordre del dia. Entre els acords proposats destaca la cessió de 17.365 metres quadrats de sòl públic al CatSalut per a la construcció de l'Hospital Ernest Lluch.
L'acord, tal com va explicar el mateix alcalde, proposava iniciar l'expedient per a la cessió gratuïta dels terrenys.
El que portem avui aquí en el ple per sotmetre a l'aprovació és justament primer segregar aquesta parcel·la de 17.365 metres de la parcel·la matriu, de la parcel·la total, per tal de que amb aquesta segregació es pugui fer i o es pugui encoallar l'expedient de jurídic per tal de que sigui un bé patrimonial que es pugui fer la cessió al Servei Català de la Salut.
L'acord també comportava l'inici de l'expedient d'informació pública durant 30 dies. El punt va ser aprovat per unanimitat. El grup del Partit Popular, però, va voler puntualitzar que, tot i que votava a favor, eren molt crítics amb el desenvolupament del procés per a la construcció de l'hospital, considerant que s'estava allargant molt.
A dia d'avui, doncs, portem molts anys de retras i d'incompliments. Només fa falta recordar la consellera Geli, les vegades que ha vingut aquí a Ripollet, a prometre a l'inici de les obres i a dia d'avui no hi ha res, han passat molts anys, hi ha molts enrariments i a dia d'avui, doncs, en el pressupost de la Generalitat, doncs, no hi ha cap euro per a l'hospital, no?
Aquest acord complementa la cessió realitzada per l'Ajuntament de Montcada d'un altre solar de 17.761 metres quadrats. Així, la Generalitat ja comptarà amb els 34.000 metres quadrats necessaris per a la construcció de l'equipament comarcal.
Un altre punt dels que es va debatre va ser la reserva per part de l'Ajuntament de facultats per tal d'aprovar actuacions singulars relatives a la recaptació d'impostos amb independència de les competències que té de vegades la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona el que fa per tota aquesta gestió és remetre's al reglament de recaptació que, com tots coneixem, doncs és un reglament, si no bé impersonal, doncs molt estricte o molt genèric. El que intentem fer amb aquest acord que es presenta aquí al ple és recuperar les facultats de gestió sense la necessitat de fer un acord exprés de vocació en cada cas que es presenti, per tal de recuperar aquestes facultats que s'han delegat a la Diputació i, per tant, tractar-les d'acord amb les nostres ordenances fiscals que són més adaptades als ciutadans o a les necessitats del nostre municipi.
Escoltàvem a la regidora Maria del Mar, Imma Viera, que explicava que l'objectiu és poder aplicar en casos puntuals el que estableix les ordenances fiscals per tal de poder realitzar ajornaments fraccionats o altres qüestions concretes relatives als tributs. En aquest punt, tots els grups de l'oposició s'hi van abstenir. Des del Partit Popular, Víctor Díguez comentava que saltar-se l'acord amb la Diputació els dona a entendre que alguna cosa no funciona bé.
Al Partido Popular, insisto, nos parece claro pues que algo está fallando si así tenemos que ir. Y además entendemos que a partir de la aprobación de este punto se abre la puerta a que, a pesar de haber pagado a la Diputación, este ayuntamiento pueda anularlo de forma arbitraria e incluso que tengamos que pagar de nuevo o sufrir recargos sobre lo que ya hemos satisfecho.
El portaveu del Compromís per Ripollet, Jordi Martínez, va aprofitar l'ocasió per expressar el seu desacord amb l'existència d'organismes com la Diputació.
El que no estem d'acord a la delegació de la Diputació de la gestió d'aquests tributs, gestió per la que ens cobra. Les diputacions a les que no creiem i que esperem que desapareguin ben aviat.
La sessió també va donar el vistiplau al Pla Local de Joventut 2009-2011, tot i els vots contraris dels equips de l'oposició, el PP i el Compromís per Ripollet.
Tal com va explicar el regidor de Cultura, Ferran Tornel, l'objectiu del pla és conèixer, dissenyar i executar i avaluar totes aquelles actuacions dirigides a la població jove d'una forma interdisciplinar. Tornel, qui va criticar la manca de participació dels grups de l'oposició en els temes de joventut, va defensar les polítiques 100% participatives.
Sobretot el que aquest govern defensa i el que, sobretot, presenta com a credencial principal és el veritable impuls d'autèntiques polítiques de joventut participatives 100%. És un model. Ens agrada i agrada a la ciutadania.
Com a exemples, Ferran Tornel va parlar de la taula de cogestió dels bucs d'assaig i del pacte per l'educació en el lleure. Per contra, des de l'oposició, amb dos grups van ser molt crítics amb les polítiques municipals de joventut i especialment amb el funcionament del Consell Municipal de Joventut. En aquest sentit, la portaveu del Compromís per Ripollet, Maria Ruiz, va demanar al regidor de joventut certa dosi d'autocrítica.
Com sempre, per part del govern no hi ha una autocrítica. Una autocrítica perquè coincideixo amb el company del Partit Popular que vostè mateix ha reconegut al Consell de Cultura que cal millorar el Consell de Joventut, que cal millorar, sí, sí, que no funciona. I com sempre doncs es remet doncs contra l'oposició i culpa l'oposició del seu fracàs.
A l'apartat de mocions, tots els grups van rebutjar la moció presentada pel Partit Popular que proposava repartir als jubilats tiquets de descompte per a ser utilitzats al mercat i als comerços locals. El debat d'aquest punt es va allargar prop d'una hora.
Des de Convergència i Unió, Xavier Peñarando va titllar de populista la moció i va explicar que el text ni tan sols es podia considerar moció, donat que implicava partides pressupostàries. Per part del Compromís, Jacint Padró va comentar que calia fugir de la demagògia i fer un pla municipal anticrisi. Per últim, la portaveu socialista, Rosa Maria Martín, va assegurar que aquesta moció es basava en un model arcaic de beneficència que no coincidia pas amb el del Partit Socialista. A l'apartat de pregs i preguntes, el Compromís per Ripollet va recordar a l'alcalde que, tot i la notícia de la possible arribada del tramvia a Ripollet, el seu grup continuava reivindicant una parada de tren al nostre municipi.
Nosaltres volem que arribi el tren, volem que Ripollet tingui estació de tren i seguim amb la mateixa postura doncs, de reivindicar la línia Mollet al Papiol i que creiem que com a Ajuntament ens hem de seguir bellugant en tots els àmbits que convinguin, sigui a Foment a Madrid, sigui a la DIF, per veure com van coneixent doncs, el nom de Ripollet totes aquestes institucions.
L'alcalde Juan Parralejo va finalitzar el ple referint-se a aquest tema.
No vol dir que ens hagin oblidat d'aquest tema, el que passa és que nosaltres anem fent la feina i lògicament estem a l'espera de contestacions. Vam quedar que demanaríem una reunió amb el secretari d'Estat a Madrid pel tema de la línia Papiol-Mollet, ens van contestar que ja no hi era, ens van contestar que era una altra persona, vam adreçar-nos a aquesta persona per escrit i aquesta persona, crec que amb bastant mala educació, ens va dir que si volien alguna cosa que anéssim a Madrid i només gent de l'Ajuntament, i els vam dir que no, que en aquestes condicions nosaltres no ho tenim per escrit i està a la vostra disposició. Per tant, ens va semblar una falta de respecte i no crec que sigui el més normal que si nosaltres tenim una comissió només hagin d'anar gent de l'Ajuntament.
El ple va finalitzar passats uns minuts de les 9 del vespre.
El 91.3 Info.
I com hem dit a l'inici, avui també hem de parlar del CAP3, i és que la propera tardor Ripollet comptarà amb un nou centre de salut al municipi. Situat a la zona Pinatons, el CAP3 donarà servei a 13.100 habitants, però tindrà capacitat per gairebé unes 18.000 persones. Aquest nou equipament, amb un cost de construcció de més de 2.400.000 euros, tindrà una superfície de més de 1.300 metres quadrats.
Les obres es van iniciar fa un any i està previst que finalitzin de cara al mes d'abril. Per a la construcció d'aquest centre de salut, l'Ajuntament de Ripollet va avançar els diners que havia de pagar la conselleria perquè les obres no retardessin més. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, durant una visita d'obres realitzada dimarts 23 de febrer amb l'equip d'arquitectes i el doctor Joan Parellada, director de Serveis de Salut del Vallès Occidental, assegurava que l'assistència primària a Ripollet està garantida.
Des de l'any 2006, si no recordo malament, vam establir el mapa sanitari d'aquesta ciutat, que era necessari, que mai s'havia fet, i ens vam marcar unes prioritats, ens vam marcar un calendari, i aquest mapa sanitari diu això, que Ripollet tindrà aquests dos CAPs a ple rendiment, més el cap de la Farigola que compartim amb Cerdanyola. Amb aquests tres CAPs l'assistència primària a Ripollet està garantida, jo diria per molts anys.
El centre disposarà de 10 sales de consulta de medicina general, 4 de pediatria, una sala d'odontologia i una altra de tractament d'odontologia. A més, també comptarà amb 4 sales polivalents, una de consulta de serveis socials, una àrea d'atenció continuada i una altra d'educació sanitària. Finalment, a la segona planta de l'edifici s'instal·laran les àrees administratives i del personal sanitari.
Entrem en l'àmbit cultural. El patró municipal de Cultura i l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell van signar la renovació el passat dimarts del conveni de col·laboració que es va iniciar l'any 1994. Aquest nou conveni enguany amb una dotació de 37.500 euros, compta amb noves característiques, com és la creació d'una comissió mixta de treball.
Aquesta comissió, segons va explicar el president delegat del patró municipal de Cultura, Ferran Tornel, es reunirà 3 vegades a l'any i s'encarregarà, d'entre altres coses, de fer un seguiment de la gestió de la programació i d'endegar noves iniciatives conjuntes per tal de captar nous públics. Segons va explicar Tornel, el Patronat de Cultura està molt satisfet amb la renovació d'aquest conveni.
Recordar simplement que des del Patronat de Cultura estem satisfets molt amb aquest conveni de col·laboració. Creiem que era necessari fer un petit gir o una petita millora amb un conveni que ja portava uns anys funcionant. Aprofito per agrair públicament també la gran feina realitzada que realitza l'Associació d'Espectadors tant en el foment de les arts escèniques com en la creació de nous públics.
Per la seva banda, el president de l'associació, Oriol Oliver, va destacar que les converses a l'hora de signar aquest conveni s'havien allargat precisament per la creació d'aquesta comissió mixta de treball.
Donat que hi havia aquest element nou, que era una comissió mixta de treball que fins ara no havia funcionat, tot i que en convenis anteriors doncs, es contemplava que podia existir, no havia funcionat, però sí que volíem deixar molt clar doncs, que aquesta comissió doncs, no havia de limitar en absolut la independència o l'autonomia o les mans lliures de l'associació a l'hora de programar. Aleshores, doncs, ho hem volgut deixar molt clar, finalment, doncs, per part del patronat s'ha entès bé.
L'objectiu és, segons Oliver, sumar esforços pel teatre i les arts escèniques a Ripollet.
Esteu escoltant Info.
I seguim parlant de cultura. L'àrea de patrimoni de l'Ajuntament organitzarà a partir del proper mes de març un programa de nou visites guiades al Molí d'en Rata adreçades al públic en general. Com es va informar el passat mes de novembre, l'antic molí fariner torna a funcionar tal com ho feia fa 150 anys, però amb l'aplicació de les noves tecnologies.
Des que el molí va obrir novament les seves portes, són moltes les escoles, tant del municipi com de fora, que l'han visitat per conèixer la seva història i veure com funciona. Tot i que el CIP està obert dimarts i divendres i 2 diumenges al mes, fins ara el públic general havia de concretar una visita programada per conèixer l'antic molí. És per això que el patronat municipal de Cultura vol donar la possibilitat a que tothom pugui veure el molí tots els primers dijous de mes a 6:45 de la tarda i gaudeixi d'una visita guiada. Aquestes visites estaran adreçades a públic general i començaran a partir del proper dia 4 de març. Aquell qui vulgui assistir-hi només haurà d'acostar-se al CIP el mateix dia i apuntar-se per la visita o bé fer una reserva prèvia per telèfon o per mail al CIP o al Centre Cultural.
D'altra banda, la mateixa àrea del patrimoni organitza aquest cap de setmana un nou taller del programa Juga amb la Història.
Es tracta d'un taller de fer pa i almadroc. L'almadroc és una preparació pròpia de la cuina catalana medieval. Per a la seva elaboració és bàsica la utilització d'un morter. Al Molí d'en Rata es conserva una bona col·lecció de morters antics. Al taller es podran utilitzar uns morters similars per preparar aquesta salsa.
Canviem de tema. El passat dimecres, l'Associació d'Afectats per l'Amiant va realitzar una nova assemblea de l'entitat on principalment es va fer el canvi de junta directiva i es va aprovar el nomenament de Salvador Mañosa com a president d'honor.
La sessió va comptar amb la presència d'una 50ena de socis i sòcies que van donar suport a la nova junta. Així, l'Unti Trabalón és el nou president i la resta de membres seran Josep Balló, Mercè Duran, Jesús Ferrer, Rosa Domenjó, Rosa Maria Frisac, Carme García. L'Unti Trabalón, en declaracions a Ripollet Ràdio, explicava quina serà la línia de la seva presidència.
En principi continuarem treballant dintre la mateixa línia, si més no és lògic que cadascú té una manera de fer de forma diferent i per tant és susceptible de que a través del temps doncs, sí que hi hagin canvis canvis que vagin poder adreçats i orientats a treballar més no solament amb els malalts actuals, sinó també en treballar amb altres entitats de cara a fer una línia de prevenció amb tot el que és la temàtica de l'amiant i les seves conseqüències.
D'altra banda, també van participar a la trobada els advocats que estan portant la demanda contra l'empresa Uralita per comentar el proper judici que realitzarà els dies 16, 17 i 18 de maig a Madrid, on assistiran, entre d'altres, els alcaldes de Ripollet i Cerdanyola. L'actual president ens detallava sobre quins punts es va informar els assistents.
Com a cosa més important és el tema aquest de que els malalts no hagin de comparèixer al judici. Es van dispensar perquè per part de les dues bandes no es va discutir ni pels demandants, nosaltres, lògicament, ni per part del demandat Uralita, l'altra part, no van discutir el fet que estiguessin malalts. Vull dir, el reconeixement de la malaltia hi és implícitament i, per tant, el jutge va determinar que si això ja hi era així, els malalts no havien de presentar-se. Ara el que han de determinar és la responsabilitat que tingui o deixi de tindre Uralita amb aquest afer. Per la nostra part la té tota, lògicament ells s'excusen, no?
Finalment, un dels moments més emotius va ser el nomenament de Salvador Mañosa com a president d'honor de l'entitat. Trabalón assegurava que Salvador Mañosa és un símbol per l'associació.
Amb la darrera, abans, l'avantpassada assemblea, el que es va aprovar és el fet de demanar que ajustar els nostres estatuts a la figura de poder demanar des de la Junta la figura del president honorífic, perquè creiem que si hi ha alguna persona que s'ho mereix de veritat és en Salvador, perquè és la figura i representativa de lo que és la pròpia associació. Gràcies a la seva valentia es va tirar endavant aquest projecte d'associació i per tant això és una cosa inqüestionable, una cosa que s'ha d'agrair sempre i s'ha de tindre sempre present, i quina millor manera que tindre'l com a president honorífic.
Per més informació o per contactar amb l'associació es pot fer a través dels serveis d'informació del Centre Cultural de Ripollet i de l'Ateneu de Cerdanyola. També al correu electrònic afectats-afectades@hotmail.com.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant del mercat municipal de Ripollet, que està a punt de donar el salt a les noves tecnologies amb la posada en marxa de la seva pròpia pàgina web, on es podrà consultar diversa informació d'interès. Aquesta iniciativa està inclosa en el pla de dinamització que la Junta de Concessionaris del Mercat està realitzant amb el suport de l'Associació de Mercats de Catalunya.
Es tracta de mercatsdecatalunya.com/Ripollet, un portal on totes les parades comptaran amb un espai propi on parlar de les seves promocions i productes. També es podran consultar receptes de cuina, curiositats sobre el món de l'alimentació i enllaços d'interès amb d'altres mercats. La web començarà funcionant els propers dies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc al Teatre Auditori la segona de les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. En aquest cas es tracta del mètode Gronhov, la càrrec del grup Nou Pins de Tiana. Per parlar-ne tenim al telèfon el seu director Isidre Mestres. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Parlem del mètode Gronhov de Jordi Galceran, un text doncs amb un èxit al darrere. Per què ho he triat, aquesta obra?
Doncs mira, aquesta obra la vam triar farà 2 anys. Perquè casualment la vaig anar a veure i jo aquell any feia els 40 anys i me la vaig com regalar, perquè vaig dir que aquesta obra era fantàstica, i va ser la vaig proposar al grup, i mira, ja portem 2 anys i mig pràcticament fent-la.
Per a la gent que no hagi tingut l'oportunitat de veure-la, explica'ns una mica quin és l'argument.
Sí, mira, l'argument és molt senzill, és una entrevista que es fan a 4 candidats per un càrrec de director de màrqueting en una multinacional, i són les proves que els hi posen per escollir amb un d'ells, no? Aleshores surt tot el pitjor de cada un. El més bo és que, bueno, és un text divertit, però que a més moltes vegades et fa pensar, no?, que realment aquestes multinacionals com funcionen, no? I al final, pues, és bastant sorpresiu, diguem-ne.
Mm-hmm. És una obra que doncs, són quatre actors, doncs, no requereix tampoc doncs, un vestuari difícil. Quin és l'èxit de l'obra realment?
L'èxit de l'obra és el que va escriure el Jordi Galzeran, que és una passada, o sigui, és una potser de les millors obres que jo he llegit, que he vist i que he interpretat, i és una passada. És que és tota l'estona és una tensió i les coses que van passant són molt, molt, molt sorpresives constantment. Per mi l'èxit està en això. Jo ho he dit cada cop que m'han entrevistat o ho hem parlat, sempre ho he dit, que aquí la gràcia, o sigui, nosaltres la podem fer més bé o més malament, o et pot agradar més o menys, però l'èxit d'aquesta obra és el que va escriure el Jordi Galzeran, que de veritat és una passada, és increïble. Jo la recomano a tothom perquè val la pena.
Ha estat difícil dirigir-la?
Ha estat difícil dirigir-la perquè a més de dirigir-la també estic amb els quatre actors. Uh-huh. Aleshores, clar, era la primera vegada que em posava una miqueta a dirigir estant dintre de l'escenari. Però de fet compto amb tres companys molt bons i entre tots ens hem anat ajudant i tal, i a més després un cop la vam començar a embastir, diguem-ne, vam fer una mica de representació per la gent del grup i també van donar la seva opinió. I la veritat és que clar, és una mica complicat, no? Els personatges són molt, molt d'usos, no són gent normal, per dir-ho d'alguna manera. Clar, són quatre, pràcticament quatre yuppies que estan buscant una feina i cada un amb la seva història, no? Aleshores, bueno, també ha ajudat una mica el fet d'haver-la vist, que clar, no és una obra en què et puguis bellugar molt de lo que és, no? De la versió que van fer els professionals, no? Sí que hem tret les nostres coses i evidentment cada actor és diferent una a l'altra, i que ja tinc la complicació potser més gran va ser aquesta, no? Que era dirigir i actuar alhora. Però bé, penso que ens anem en sortit.
Uh-huh. A més, podem dir que aquesta obra està ben relacionada amb l'actual tema de la crisi i la falta de feina, no?
Uh-huh. Sí, perquè de fet, bueno, és la lluita que hi ha per aconseguir un lloc de treball bastant important, no? A més, se suposa que els quatre venen de les seves empreses a aconseguir un lloc, pues, ideal, no? Perquè sembla ser que és un dels càrrecs més ben pagats de l'empresa on te van a buscar-la, no? I evidentment, doncs sí, clar que és una lluita, és el típic cop de colze, no? De voler escalar i de voler pujar i no tenir miraments amb ningú, no? Això és el que realment va passant durant l'obra.
Parlem del grup Nou Pins de Tiana, un grup ja consolidat perquè vau néixer l'any 1986.
Sí,
i crec que heu interpretat una seixantena d'obres ja.
Sí.
De tot tipus, suposo, de tots colors.
De tots colors. Hem passat des del Sopar dels Idiotes, Lisístrata, hem interpretat obres del Catalunya Teatral, hem fet Maria Rosa, hem fet El Somni Nit d'Estiu, sí, ho hem tocat tot, des de coses així més modernes fins a coses més clàssiques i fins i tot vam fer una obra en castellà una vegada, que era una versió del Woody Allen de L'Espiri de Paradors. I sí, l'any que ve fem els 25 anyets, que ja també estamos en ello, ja estem pensant aviam què podem fer a Tiana doncs, per celebrar-ho.
Encara més feina, no?
Perdona?
Encara més feina.
Sí, encara més feina. Això del teatre, els que ho portem a dins ja sabem com va. Jo sempre ho dic, no? Dic que els dilluns i els dimecres de fa 25 anys que estem assajant de 10 a 12, no? Cada nit. I això, doncs, clar, t'ha d'agradar molt. I quan a vegades acabes una obra, dius, bueno, mira, va, descansarem una setmaneta i ja pensarem en una altra cosa. I a la setmana següent ja tens ganes de tornar. Vull dir, és un coquet que portem a dins. I això ens encanta, clar.
Esteu acostumats a presentar-vos per això a concursos, no?, com el Valentí Valilla?
En principi no, és molt curiós perquè el mètode Gronholm ha sigut la primera vegada que els Nou Pins ha sortit de Tiana d'aquesta manera. Nosaltres havíem fet alguna sortideta a Badalona, a Montgat, amb gent que tenim relació, i si l'obra quedava bé i era de fàcil bellugar, trucàvem i dèiem, va, que voleu que la fem? I res, fèiem un parell de representacions fora. El Gronholm, que ara farà 2 anys i escaig que l'havem estrenat a Tiana, vam dir, va, què, ens animem, no sé què, tots els quatre estaven molt motivats, a més és fàcil bellugar una obra de quatre personatges. Vam començar a enviar bases i vam començar a enviar per mostres, per concursos i tal, i amb la vostra segurament serà la 25a vegada que la fem a fora de Tiana. Amb la qual cosa sí que és cert que ens hem acostumat, però ha estat la primera vegada, vull dir que n'estem molt contents de l'èxit i de tots els llocs que ens han agafat, perquè no només hem anat a concursos, sinó que hem anat a mostres i fins i tot hem actuat per festes majors. Vull dir que estem la mar de contents.
O sigui que ara suposo que fa una mica de por, no?, deixar-la enrere, aquesta obra.
Aquesta obra, més que por, el que et farà és plorar. Perquè, clar, nosaltres volem fer una mena d'acomiadament a Tiana, suposo que de cara al mes de març o abril, i fer una miqueta d'una mena d'acomiadament, no?, tornar-la a fer i després fer una copeta de cava, doncs, amb tots els amics, amb tots els... la gent de Tiana que ens ha recolzat i tal, i ensenyar una mica, doncs, totes les plaques, trofeus, fotos, cartells de tots els llocs on hem estat. I estic segur que quan l'acabem els quatre acabarem plorant com a nens, perquè clar, és que ha sigut 2 anys i mig, pràcticament diumenge sí, diumenge no, que hem estat junts, no? I això també fa molta pinya. A més és que ens portem superbé i això es reflecteix en l'obra, no? Quan hi ha feeling entre els actors, això es nota, no? I a més cada cop sembla que és com un repte, no? Que tens ganes de tornar-la a fer perquè saps que s'acaba, no? De fet, durant aquests 2 anys i mig hem anat fent altres obres a Tiana sense deixar el Gronholm, no? I clar, és que ho portem molt a dins, la veritat.
Perquè podríem dir que amb aquesta obra gairebé us heu professionalitzat ja.
Ho hem semblat, eh? L'únic problema és quan... Clar, nosaltres a les 10 del matí o a les 11 arribarem al teatre, muntarem, dinarem, actuarem i desmuntarem. La diferència del professional està aquí, no? Que ni munten ni desmunten, no? Però sí que ens hem sentit molt ben tractats i molt ben cuidats, i sobretot amb concursos i tal, doncs ja saps com més o menys com funciona i tal, però quan hem anat a actuar per una festa major, doncs clar, sents el grup, no? Allò, som el grup que ha d'actuar, no? Sents allò molt, molt elegant, no? I la veritat és que estem molt contents de tota la feina feta i de com ens ha tractat la gent.
Això vol dir que aquí a Ripollet encara no us havíeu presentat mai.
No, o pot ser que ens haguessin presentat i no ens haguessin agafat, perquè ja et dic, com que hi ha hagut llocs que ens hem tornat a presentar per segona vegada, perquè clar, el primer any et presentes, ens van agafar molts llocs i hi ha molts llocs que no. Quan vam veure que la cosa tirava, que havíem guanyat algun concurs i tal, doncs vam tornar a fer la roda de tornar a enviar. I és fàcil que igual el primer any no ens agafessin i el segon sí, perquè clar, és una obra que també és bastant coneguda. Clar, és una arma de doble filo, no? Perquè és coneguda, s'ha vist molt a Barcelona, va estar 3 anys en cartellera, i moltes vegades a molts llocs han anat els professionals a fer-la, no? Aleshores també a vegades ens han agafat perquè feia temps que no s'havia fet, i altres llocs no ens han agafat per això, perquè hi havia anat algun altre grup o el que sigui. Mm-hmm. Però no ens podem queixar, no?
Teniu pensat venir a veure les altres obres que participen al concurs o no acostumeu a fer-ho això?
En principi no, la veritat és que som tots una mica ganduls amb aquest aspecte, mm-hmm. Perquè clar, vas tan liat que només et falta tenir altres compromisos, no? Ja ens agradaria, jo almenys personalment m'agrada molt anar al teatre, però bueno, qui menys té fills i qui menys té compromisos, però la veritat és que penso que en els concursos i tal ens hauríem d'acostumar una miqueta, no? A anar a veure les altres també, no? Però clar, ja et dic, amb els compromisos i lios que tenim cada un, doncs se't complica, no?
Doncs Isidre, només ens agradaria per acabar que convidessis a tota la gent que ens està escoltant ara mateix, doncs assistir aquest diumenge al Teatre Auditori.
Doncs sí, jo com dic sempre que ens han entrevistat o el que sigui, l'obra val molt la pena només pel text. El Jordi Galzeran ha fet una obra genial, perquè jo crec que la paraula és genial, i nosaltres sembla ser que no ho fem del tot malament i que a la gent li agrada. És un moment és divertida, perquè hi ha molts moments que rius, però sobretot el que té millor aquesta obra és el ritme que porta, no? És una hora i mitja de tensió i de què passarà, i hosti, i aquest tio que dolent que és, i data no sé què, vull dir, jo la recomano a tothom, és una horeta i mitja on te sortiran molt, molt contents d'haver-la vist.
Doncs ja ho saben, Nou Pins a Tiana, aquest diumenge amb el mètode Gronholm a partir de les 7 de la tarda al Teatre Auditori. Isidre Mestres, director i actor d'aquesta obra, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, a vosaltres per haver-me trucat.
Molta sort, bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies igualment.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Servei al ciutadà.
La setmana vinent l'Ajuntament de Ripollet farà entrega de les claus del nou local que a partir d'ara utilitzarà Càritas Parroquial per seguir treballant en l'àmbit dels serveis socials. La nova instal·lació, que havia estat l'ambulatori del municipi, està reformat a través d'un taller del patró municipal d'ocupació. Per conèixer de més a prop aquesta entitat i la feina que fa, hem convidat avui a l'Info a mossèn Antonio Rubio, responsable de Càritas a Ripollet i rector de la parròquia del municipi. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també a l'Empar Grau, que tenim amb nosaltres, la coordinadora del voluntariat de Càritas. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest espai, un espai on parlem doncs, d'un servei al ciutadà i estem parlant d'un servei en aquests moments molt important a Ripollet, com és doncs, el servei de Càritas. Abans que res, per això, suposo que contents, no?, pel tema del local.
Bueno, contents i agraïts, no?, perquè ja fa molt de temps Càritas parroquial està en uns locals molt precaris i gràcies a l'Ajuntament, i això s'ha de dir, no, no hem de tenir cap vergonya ni cap mena d'excusa per dir-ho, doncs gràcies a l'Ajuntament, també al treball dels altres mossens que hi han hagut, doncs ha sigut possible. Per tant, l'agraïment és total i absolut. A més, els locals són preciosos i són molt més amples i són molt més útils.
Quines seran aquestes noves condicions del local? Tindran espai per fer què?
Tindrem espai per... Ara pràcticament nosaltres només ens dediquem al rebost, que és com un gran magatzem d'aliments. Llavors l'assistència social ens passa uns llistats i nosaltres doncs fem els lots de menjar. També es fan, però amb altres locals i d'una manera més precària, doncs accions puntuals amb mares de cara a l'educació dels seus fills, dels seus nadons, i grups de mares que en diuen i tot això, no? El local aquest, com que té moltes més sales, permetrà doncs endegar altres projectes. En aquest moment jo no et puc dir quins, perquè això ho porten més aviat els tècnics, i quan dic tècnics em refereixo a l'assistència social, però sí que certament l'espai donarà de si.
Perquè hi ha una activitat que es va deixar de fer, que és el tema de la roba.
El tema de la roba es continua fent, però només per infants. Ah. Per manca precisament d'espai. Segurament és una de les altres coses que nosaltres doncs potser portarem a terme. De totes maneres, dic que amb la qüestió de la roba és interessant la roba, però no és prioritari en aquests moments. Allò que deia vostè al començament, de dir, ara en aquests moments la gent necessita un plat a taula, i això que semblava impossible que havia d'arribar, que hagués d'arribar, doncs ha arribat.
I estem parlant de quants lots a la setmana?
Depèn de les setmanes. Aviam, hi ha setmanes que es distribueix a famílies nombroses i aleshores poden venir fins a 100 famílies. Altres setmanes se'n van els 60-65 amb famílies menys nombroses. Altres dies són famílies unipersonals d'una sola persona o monoparentals amb nens, amb nadons, i aleshores varia, no oscil·la. La setmana que més n'hi ha és unes 100 famílies.
Continuen oferint el que es diu els productes secs o han ampliat el tema de productes?
Aquest mes de març segurament entrarem en productes de fruita, algun tipus de verdura que ens han ofert des del Banc d'Aliments, una entrega mensual, i segurament començarem el mes de març. De moment són productes que no es poden fer malbé. Hi ha algun tipus com iogurts o formatges que també es donen, o ous, però depenent també del que tinguem i en funció de si ho podem emmagatzemar o podem que no es faci malbé, no?
Mm-hmm. Els nous locals permetran tenir aquestes neveres, saps, mm-hmm. grosses, no sé com se'n diuen, arcons, o no sé. Llavors podrem donar també producte congelat.
Tothom, a ningú se li escapa que estem en un moment de crisi, que la gent té més necessitats bàsiques, que fins ara doncs més o menys suposo que se n'anaven en sortint. Fins a quin punt ha augmentat la seva feina?
Ha augmentat bastant i segueix augmentant, perquè el perfil ha variat. Fins ara potser era gent, no sé, persones immigrants, i ara ens estem trobant amb gent d'aquí autòctona que estaven treballant, que s'han vist atrapats sense feina, se'ls acaba l'atur, amb una hipoteca, potser amb fills petits, i aleshores es veuen obligats a acudir a Càritas. El perfil ha variat substancialment,
Perquè el fet de que la gent necessiti més ajuda també fa que hi hagi més gent que vulgui donar més ajuda?
Déu-n'hi-do el que dona la gent, eh? Déu-n'hi-do. Nosaltres tenim posats a supermercats diversos d'aquí a Ripollet caixes per recollir aliments, no? I Déu-n'hi-do el que es recull, i sobretot les èpoques de Nadal, això la gent potser està més sensibilitzada i col·laboren bastant.
Ara mateix, què és el que més necessita la gent?
L'aliment bàsic, vull dir, lo bàsic, no? Arròs, pasta, oli, llegums, ous. Clar, en el moment en què puguem tenir altre tipus d'aliment més fresc, diguem-ho així, doncs també els anirà molt bé, perquè si no són aliments que ells han de comprar d'alguna manera, han d'adquirir, i hi ha famílies que els hi és difícil de fer-ho.
Des de Càritas es vol que no només en l'àmbit més local, o també realitzen altres activitats, no sé, ara per exemple la catàstrofe d'Haití, no sé si s'ha mobilitzat d'alguna manera.
Home, sí, de seguida que vam saber que hi havia aquest terratrèmol, de Càritas parroquial ja vam enviar 500 euros de sortida a través de Mans Unides, i després hem fet col·lectes, perquè és que nosaltres estem fent col·lectes pràcticament cada mes. Mans Unides, la fama en el món, germanor, mil històries, missions. Llavors no podem carregar massa, perquè som els que som, i l'Església, doncs, hi assisteixen pràcticament habitualment les mateixes persones al cap de setmana. O sigui, carreguem amb moltes col·lectes malament. Però acabem de fer la de Mans Unides, que han sigut, hem fet uns 2.090 euros. D'aquests 2.090 euros, 1.500 han passat al projecte que ja tenia Mans Unides, que és un projecte educatiu a la Índia, i el restant, que són els 300 i pico, s'han afegit als 500 que ja havíem enviat.
Actualment a Càritas parroquial quanta gent hi treballa?
De voluntariat són uns 20-22 persones que estan en el rebost, i després també intervenen en altres projectes com el rober dels nens o els grups de formació per les mares, i es van movent una mica, no? Però som uns 22 més o menys.
Vostè és la que s'encarrega de coordinar-los?
Bueno, sí. A poc temps d'això, però sí.
Saps què passa? Que aprofitant el trasllat s'ha fet també una remodelació una miqueta de personal, i tot és voluntari, eh? I llavors, doncs, necessitàvem una persona que s'encarregués una mica dels voluntaris, perquè quan la xifra de personal és important, home, 25, 28, 30, doncs necessites algú que coordini, que digui aquí, allà, més amunt, més avall.
Quin és el perfil del voluntari de Càritas?
El perfil del voluntari de Càritas sol ser, ara en aquest moment, persones més aviat de mitjana edat, grans, que tenen els fills col·locats, que d'alguna manera tenen temps. Hi ha mares de família, hi ha gent, per exemple, que encara que sigui gran tenen les mares malaltes o els pares impedits i treuen temps d'allà on sigui, però potser el perfil és d'aquesta gent, doncs, que a la vida mateixa li ha anat donant més temps, no? I llavors aquest temps no se'l guarden per ells mateixos, sinó que el volen compartir. És una manera de compartir el temps. Temps i vida.
Si algú que ara mateix doncs estigui interessat en contactar, en col·laborar, quines són les formes de col·laboració que necessiten?
Bé, en un principi, ara quan entrem en el nou local, segurament hi haurà alguna tasca més a afegir, no? Perquè el local és bastant més gran, per col·locar tots els aliments quan ens arribin. Aleshores, bueno, es podrien dirigir a la parròquia, mossèn, si volen, sí. I parlar-ho.
Em pensa que la recollida d'aliments comença molt d'hora al dematí, a les 5 del dematí, a marxar un camió cap a Barcelona, no cada dia, sinó cada quan toca, quan s'ha d'omplir el rebost, i llavors hi acaba molt tard, perquè s'ha de col·locar, hem d'anar, per exemple, hi ha pastisseries i panaderies, forns de pa que ens donen el pa sobrant, això vol dir que hi hem d'anar molt tard al vespre, o sigui que és pràcticament, Càritas viu 24 hores, aviam, potser és una mica exagerat, però vull dir que hi ha persones que sí, que certament s'hi dediquen a hores que la gent no podria ni sospitar.
Sí. Fa un més o menys, fa uns mesos es va parlar en el ple municipal de la necessitat o no de crear un menjador social a Ripollet. El mossèn, aleshores, que el que hi havia l'anterior a la parròquia, ens va dir que això era una mica impossible per la infraestructura que requeria i tot això. Però actualment, donada la situació, continuen pensant el mateix?
Jo crec que tot el que sigui, aviam, l'Església té molt clar que l'acció social i caritativa és inherent a la seva naturalesa, i per tant tot allò que faci falta, doncs ho farem més bé, ho farem més malament, però hi hem d'estar-hi, no? Si es veigués, clar, l'Església tampoc pot portar a terme, però algú que podria tenir, per exemple, una crítica sobre el que fem a nosaltres a Càritas, de dir, escolteu, comptes de donar menjar, ensenyeu a la gent a treballar, o per tal de que es guanyin ells la vida. I, bueno, és un raonament acceptable, però quan hi ha gana has de donar de menjar, o sigui, has de posar el d'allò. Hi ha altres institucions que han de fer-se també presents en el món de la necessitat, no? O sigui, Càritas no esgota el projecte d'acció social. Llavors, amb això del menjador, bé, si nosaltres ara tal i com estem, impossible de portar-ho a terme, eh? Ara, si l'Ajuntament o una altra instància, la que fos, digués, veita, nosaltres posem una infraestructura, vosaltres hi podríeu col·laborar, doncs, des de l'atenció a l'usuari, des de fer de cambrer, des de fregar plats, des de tot això, bé, doncs això segurament nosaltres ens hi afegiríem. Ara, tirar endavant aquest projecte nosaltres ara ho veiem complicat. Complicat per què? Complicat per sanitat, per exemple, perquè no es podem nosaltres fer menjar sense que hi hagi, doncs, es compleixi la normativa.
És tot més complicat, no? Del que sembla, oi?
Clar, la normativa, la manipulació d'aliments, totes les persones que cuinen i fan tot això, doncs, han de tenir, han d'estar en regla, no? I llavors nosaltres, en aquest moment, doncs, tot això, bueno, s'hauria de pensar, també, eh? S'hauria de pensar si hi ha infraestructures, si hi ha personal qualificat, doncs, ens hi podríem enganxar, sí.
Ja que tenim el mossèn avui aquí als nostres estudis, doncs recordem, doncs, que el mossèn Rubio va assumir el paper de rector de la parròquia de Ripollet el passat mes de setembre. Comences una miqueta com ha estat la seva rebuda al municipi.
Bueno, la meva rebuda ha estat extraordinària. Jo, problemes amb la gent no n'he tingut gairebé mai enlloc, i aquí a Ripollet cap ni un, o sigui, espero la primera topada, no sé, que segurament que hi serà, però és un poble que jo desconeixia, no havia sentit anomenar, però no sabria abans d'arribar aquí ni localitzar-la en el mapa. O sigui, sé que estava per aquí, perdut, entre Montcada i Cerdanyola, i he descobert certament una gent extraordinària. A més, el que m'ha sobtat molt és que jo venia amb una idea preconcebuda que he tingut que refer. Jo imaginava que hi havia molta immigració, certament n'hi ha, però és veritat també que hi ha una comunitat catalana, o com, diguem-ho com vulguem, de vegades les paraules ens traeixen, però vull dir, hi ha una tradició de poble català que es manté, i això es nota a la vida de l'Església, en les associacions, i tot això és important, és important.
Parlem d'una comunitat cristiana practicant reduïda?
Parlem d'una comunitat parroquial cristiana no només reduïda, sinó que viu uns moments complexos i difícils per la situació de l'Església en general, per la situació del país en general i per la situació fins i tot de coses més tècniques, més jo diria prosaiques. L'Església està quedant en aquest últim punt en un lloc de la població que cada vegada és més distant d'allà on viu la gent. La gent cada vegada viu menys allà on l'Església de sempre ha estat edificada des de, posem, segle XI, no? Llavors, això surà, a la llarga s'haurà de replantejar fer una altra parròquia, perquè està quedant, si el carrer nou és, és aquell carrer, no tingués una sortida del pont cap a Cerdanyola, aquell carrer estaria mort. O sigui, la vitalitat d'aquell carrer és perquè hi ha un trànsit que va d'un lloc a un altre. Si no hi fos, solia fins i tot d'accelerar el procés de construcció d'una nova parròquia. Jo no sé, jo en els barris, els noms dels barris encara no els conec, però cap aquí dalt que viu tantíssima gent, no?, amb aquest, tots aquests blocs de pisos i tot allò, és necessari, si no una parròquia, si algun centre de catequesi, algun centre, en fi, d'església.
Forma aquest, aquesta idea part dels seus projectes de futur?
No, això és un parlar, perquè construir una església i un rector no ho pot fer, ho ha d'implicar a la diòcesi, i la diòcesi en aquest moment està acabant la casa de l'església a Terrassa, és una diòcesi molt jove, hi ha molts gastos, s'està construint la parròquia de Sant Llorenç a Sabadell o Terrassa, no? Aquestes dues ciutats, bé, i hi ha molts gastos, no? Però en perspectiva, o sigui, això s'ha de fer.
El que sí que es farà és arreglar la que ja en tenim.
Bé, sí. Bueno, això,
hi ha projectes,
de fet,
no?
De totes maneres, està bé. Ara, hi ha algunes coses que es poden arreglar i poden realment fer que l'església sigui més atractiva visualment, o sigui, la part artística, no? El problema, de fet, no és, em preocupa la part artística, certament, però em preocupa més la part de les persones, no? Que és una comunitat envellida, una comunitat molt activa, però que certament hem d'entre tots, i és difícil, hem de mirar de fer sorgir a gent jove que s'interessi també per les coses de l'Església.
Mm-hmm. Doncs queda dit, només agrair-li al senyor, al mossèn Antoni Rubió, la seva assistència, i també, com no, a l'Empar Grau, que és la coordinadora del voluntariat de Càritas. Gràcies per haver-nos explicat una mica aquesta situació que es viu a Ripollet, que no podem ser, doncs, a distants, i només, doncs, desitjar-vos molta sort en aquest nou local.
Gràcies. Oh, ho tindrem, segur.
Segur, oi? Doncs bona tarda, gràcies.
Gràcies.
Info, edita i presenta Reme Herrera. Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia, i els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol, perquè el club de futbol Ripollet està lluitant pel segon lloc.
Els del Ripollet, amb Mollet i l'Olot, estan lluitant per aconseguir el segon lloc, ja que els donaria l'accés a la promoció. Els separa només que 3 punts, que és el líder, que és l'Aigua Freda, que no afluixa. El Ripollet rep la visita del Canovelles, un equip molt conegut per al president, ja que Cisco Ingrada, durant moltes temporades, va estar com a seu entrenador de l'equip del Canovelles. Per altra banda, l'equip que està lluitant també per l'ascens és la Penya Portilla Pajaril, que jugarà al camp del Sant Cugat, que tot i perdent podria estar una setmana més de líder.
I a futbol sala, el Can Clos rep el líder.
El Rubí és el líder des de ja fa moltes jornades. Les noies entrenades per Ivan Deas ja podran jugar amb més tranquil·litat que aquest encontre, ja que la notícia del dijous passat, anunciant la retirada de l'equip del Peníscola, fa que el Can Clos asseguri la permanència, ja que sols l'equip perdia la categoria. La lluita era entre el Can Clos, Manlleu i Maristes i el Peníscola, i només amb sols 2 punts de diferència. Amb la retirada d'aquest equip, ja ningú pot baixar. A partir d'aquesta jornada, el primer equip del Can Clos jugarà tots els diumenges a casa a partir de les 9:30 del diumenge.
I per últim, doble jornada pel Finca Ripollet.
L'equip femení aquesta setmana tindrà 2 partits molt, molt difícils al País Basc, el dissabte a les 5 de la tarda contra el tercer, que és l'Atlético Sant Sebastià, i el diumenge aniran a Irún per jugar contra a les 11 contra l'Ecanea, que és l'actual líder. Miquel Echirita, Berta López i Cristina Vico intentaran fer el possible per mantenir el quart lloc. Per altra banda, l'equip del Ripollet de la Primera Nacional, que és líder del grup, jugarà contra el Villanova i la Geltrú, que és el cinquè classificat de la Lliga.
Com sempre, acabem aquest espai esportiu coneixent quins serà, doncs, els convidats de l'Infosport d'avui.
Doncs el preparador Julián Cabeza i 2 joves boxejadors de Ripollet.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Avui tindrem sol tot el dia amb temperatures suaus i agradables. De cara a dissabte hi ha possibilitats de pluja amb intervals de sol, però diumenge tornarà a lluir el sol amb força i les temperatures també pujaran. De cara a dilluns torna el mal temps i baixarà les temperatures.
I fins aquí l'info d'avui divendres 26 de febrer de 2010. Us hem ofert aquest programa Toni Miralles, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem escoltant el tema Triana, de Siempre Así, amb motiu del Dia d'Andalusia, que se celebra aquesta nit al Teatre Auditori a càrrec de la penya flamenca La Macarena. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Triana no es cualquier cosa, Triana tiene que ver. Triana tiene que ver, Triana no es cualquier cosa, Triana tiene que ver. Triana es maravillosa, viva Triana, yo ve. Viva Triana, yo ve. Viva mi barrio de arte, que donde yo me crié. Que vivan los trianeros, viva Triana, yo ve. Que me perdone Sevilla, dueña de mil maravillas, paraíso universal. Que se quite lo demás. Triana, puerta del cielo, por su manera de ser. Por su manera de ser. Triana, puerta del cielo, por su manera de ser. Triana, contigo puedo, viva Triana.